Bon dia, la Garrotxa registra més d'un 80% d'ocupació durant el pont de la Puríssima.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Ocupació, diria que ha fregat el 100%, en la majoria de dies, potser els dies més concentrats en el pont, doncs és els dies que hi ha hagut l'índex més alt d'ocupació, però durant tota la setmana, arran també del campionat d'hoquei, molts dels hotels de la ciutat han estat plens des del primer dia, perquè les seleccions van venir uns dies abans, i evidentment les cases de turisme rural, hotels, pensions...
És el regidor de promoció econòmica d'Olot, Estanis Vaireda, fent valoració d'aquest pont de la Puríssima pel que fa a ocupació. Com dèiem, la Garrotxa ha registrat unes bones xifres superant aquest 80% d'ocupació. Com comentava el regidor de promoció econòmica, l'europeu d'hoquei patins celebrat a Olot ha estat un gran impuls pel turisme a la comarca durant aquesta setmana. En concret, a Olot s'han registrat xifres de fins i tot el 100% d'ocupació en alguns hotels que, juntament amb les pensions, han estat el destí preferit dels visitants. La resta d'allotjaments s'han situat entre el 70 i el 85% d'ocupació. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimarts 12 de desembre de 2023.
El dia en 4 minuts.
Centenars de sanitaris es manifesten aquest dimarts pel centre de Barcelona amb motiu de la vaga contra el tercer conveni de l'ICS prevista per aquest dimarts i dimecres, convocats pels sindicats CATAC, CTS, CGT, Som Sanitat, Som Intersindical i la Intersindical. Han partit des de la seu de l'ICS a la Gran Via i han baixat pels carrers Pau Claris i Via Laietana per arribar a la plaça Sant Jaume de la capital de Catalunya. Olot programa més d'un centenar de propostes culturals per als pròxims 6 mesos. Hi haurà espectacles teatrals i de nova creació, actuacions musicals amb grans noms de l'escena catalana i també es podran veure les obres de l'artista olotí Quim Domena. Els alumnes de l'Escola d'Art d'Olot atrapen una estrella. Aquest muntatge forma part del circuit de pessebres que organitza aquest Nadal Olot Cultura. Els alumnes de l'Escola de Campaners Llorenç Llongarriu de Joanetes, per la seva banda, participen en els tocs pels drets humans que cada 10 de desembre es duen a terme arreu del món. A la Garrotxa han repicat les campanes a 3 campanars de manera simultània aquest diumenge. Òmnium Garrotxa presenta un llibre per celebrar els 50 anys de l'entitat. El llibre Les teves mans, a càrrec de Jordi Casas, recull les 5 dècades de l'associació a través dels protagonistes. Avui dia l'entitat compta amb més de 2.000 socis. En esports farem balanç a l'europeu femení d'hoquei patins, on hi han passat més de 5.000 persones a la pista Josep Jou. El regidor d'esports, Daniel Sallamona, ha destacat que representants de la Federació Espanyola de Patinatge l'hagin definit com el millor europeu femení dels últims temps. I també parlarem de voleibol, perquè el Club Vòlei Olot pateix la falta d'àrbitres aquesta temporada. El director esportiu del club, Marc Busquets, ho atribueix al gran augment del nombre de partits que juguen cada cap de setmana.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Arriben les primeres sancions per excés de consum d'aigua en diferents municipis de Catalunya. Obrim el focus. Precisament dos dels primers municipis multats per aquest consum d'excés d'aigua són Begú i Palau-Saverdera, que han estat ni més ni menys multats amb 54.000 i 18.000 euros respectivament. L'alcaldessa de Begú considera les multes desproporcionades i injustes, perquè afirma que l'Ajuntament està fent els deures per combatre la sequera. En matèria política, en territori nacional, la ministra Montero nega negociacions bilaterals amb Catalunya pel finançament. Per ara, la consellera Mas no assisteix a un Consell de Política Fiscal i Financera financera marcat per les queixes de les comunitats en mans del Partit Popular. Renfe prohibeix l'accés de patinets elèctrics a tots els trens de viatgers. La mesura, que ja s'aplicava a Rodalies, afectarà ara tots els trens regionals, alta velocitat i llarga distància de la companyia. Limiten els drons a Sau davant l'interès gairebé mundial de rodar-hi per la sequera. Només estan permesos per a usos científics i informatius, però no per publicitat i cinema. A la pàgina internacional, mor un català de 26 anys que combatia al costat de l'exèrcit ucraïnès. El Ministeri d'Exteriors està en contacte amb la família i ha confirmat que el cos serà repatriat. I mor la balena de 15 metres que nedava entre banyistes a les platges de Perth, a Austràlia. El catxalot, una espècie en perill d'extinció, era d'edat avançada, tenia ferides i cremades del sol i estava molt dèbil per tornar a mar obert.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps no canviarà, aquest ambient pràcticament primaveral al migdia, primera hora de la tarda, amb valors de 15 a 20 graus a molts sectors i puntualment 21 o 22 al prelitoral. Ahir vam arribar a Navata als 22 graus de temperatura màxima, molt alta. Olot mínima 3, màxima 18. Vic mínima 1 grau. La màxima va ser de 11, aquí més fresca, més inversió tèrmica, molta boira al matí, i a Camprodon la mínima 0, la màxima 15. Temperatures altes al Pirineu, no va glaçar enlloc, llevat d'alguna vall, per exemple, la Cerdanya a Das fins a 3 graus sota 0. Bé, avui sol, núvols prims, humitat al matí, vent bastant fluix, i per tant boira baixa, novament cap a Osona, Plana de Vic. No descartem també alguna boira en punts de la Garrotxa, del sud del Ripollès, cap a la Selva i cap al Gironès. Poca cosa tot plegat. Però la notícia avui torna a ser aquesta temperatura alta, més de 18 o 20 graus. Realment sembla finals d'octubre, no passa ple desembre. Bé, demà el temps pot canviar. Ja dimecres arriba un front de matinada a matí. Pot ploure poquet al nord, Pirineu, Prepirineu, també cap a l'Empordà, de 1 a 5 litres per metre quadrat i de forma aïllada es podrien acumular de 5 a 10 litres per metre quadrat. Pot nevar al Pirineu perquè baixarà ràpidament la temperatura cap als 1.700 metres i a la nit 1.200 metres. I dijous segueix el vent del nord, aquesta refrescada important. Les temperatures entre dimecres i dijous poden baixar entre 5 i 10 graus i podria nevar feblement cap als 1.100 metres.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 12 de desembre de 2023 en el marc de l'informatiu de Ràdio Olot. I avui comencem parlant de turisme, perquè la Garrotxa ha registrat grans xifres, fins i tot més d'un 80% d'ocupació durant el pont de la Puríssima. L'Europeu d'Hoquei Patins, celebrat a Olot, ha estat un gran impuls pel turisme a la comarca durant aquesta setmana. En concret, a Olot s'han registrat xifres del 100% d'ocupació en alguns hotels que, juntament amb les pensions, han estat el destí preferit dels visitants. La resta d'allotjaments s'han situat entre el 70 i el 85% d'ocupació.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Aquests darrers dies, Olot ha estat acaparat per la Fira del Pessebre i la celebració de l'Europeu Femení d'Hoquei Patins, dos grans esdeveniments que tant Turisme Garrotxa com l'Ajuntament d'Olot destaquen que són els grans artífecs que han permès superar el 80% d'ocupació en allotjaments turístics de la comarca. Els hotels i les pensions han arribat fins al 90% d'ocupació i en alguns punts la capital ha arribat al 100%. Ho explica el regidor de Promoció Econòmica d'Olot, Estanis Vairada.
Ocupació diria que ha fregat el 100%, en la majoria de dies, potser els dies més concentrats en el pont, doncs és els dies que hi ha hagut l'índex més alt d'ocupació, però durant tota la setmana, arran també del campionat d'hoquei, molts dels hotels de la ciutat han estat plens des del primer dia, perquè les seleccions van venir uns dies abans, i evidentment les cases de turisme rural, hotels, pensions...
A banda dels hotels, els allotjaments de turisme rural han estat els grans triomfadors d'aquests darrers dies a la casa nostra. També han registrat un 85% d'ocupació als apartaments i habitatges d'ús turístic. Els càmpings i cases de colònies han tingut el 75% de places ocupades durant aquest pont de la Puríssima. Uns números que, a banda de l'europeu d'hoquei patins, han estat gràcies a aquells visitants que segueixen escollint entorns com la Fageda d'en Jordà.
Doncs res, ens hem aixecat avui, som de Banyoles, hem vist que feia molt bon dia, i hem dit, doncs va, anem a aprofitar a fer molt a la Fageda i acabar de veure la tardor els últims dies que ens queden.
Hem vingut 3 dies per buscar calma i anar amb els gossos i respirar natura.
Venim de Terrassa, bueno, hem decidit venir aquí amb els gossos a donar un vol.
Sí, no havíem estat, bueno, feia molts anys que havíem estat aquí a la Fageda i aviam com està tot i com si ha canviat o no, no?
Sí.
A passar el dia.
Des de Turisme Garrotxa esperen tancar el 2023 amb la mateixa línia de xifres que s'han registrat durant aquests dies i alhora confien que el turisme familiar sigui el protagonista. Deixant de banda el turisme a casa nostra, en l'àmbit més general pel que implica a Catalunya, avui també hem de parlar dels centenars de sanitaris que es manifesten aquest dimarts pel centre de Barcelona amb motiu de la vaga contra el tercer conveni de l'ICS prevista per aquest dimarts i també demà dimecres. Convocats pels sindicats CATAC, CTS, CGT, Som Sanitat, Som Intersindical i la Intersindical han partit des de la seu de l'ICS a la Gran Via de Barcelona i han baixat pels carrers Pau Claris i Via Laietana per arribar a la plaça Sant Jaume. Des de Ràdio Lot hem parlat amb un dels membres de Som Intersindical, Jordi Céspedes.
L'informatiu del migdia.
Els sindicats amenacen amb una vaga indefinida a partir del gener. La marxa ha coincidit amb una altra convocada per infermeres de Catalunya que ha sortit de plaça Catalunya a Barcelona. Les dues marxes s'han acabat ajuntant a Via Laietana. En el cas d'infermeres de Catalunya, criden ja a l'aturada indefinida des d'aquest dimarts, tant als centres de l'ICS i als concertats. La resta de sindicats, que agrupen diferents professionals sanitaris, han convocat vaga aquest dimarts i dimecres. La vocació no justifica l'explotació, vaga, vaga, l'ICS no paga i fora el classisme de la sanitat. Són alguns dels lemes que han cridat els manifestants o s'han pogut llegir a les pancartes. El membre de Som Intersindical és Jordi Céspedes en declaracions als 5 minuts més de Ràdio Lot referent a aquesta convocatòria dels sindicats dimarts i dimecres.
Contempla la jubilació als 60 anys, no es contempla tornar a una jornada de 35 hores que ja teníem abans de les retallades del 2010, no es contempla tampoc arribar a 9 dies d'assumptes personal en lloc de 6 que ja tenien també abans de les retallades del 2010 i sobretot augmenta la diferència entre categories.
Des dels diferents col·lectius han presentat 38 reivindicacions que van des del reconeixement de la categoria professional, augments salarials o detalls concrets de com s'ha d'articular la feina del dia a dia. Remarcar que és una vaga convocada per diferents sindicats i que alhora no només afecta a professionals sanitaris sinó també a professionals administratius. No totes aquestes reivindicacions poden ser incloses, però, a un conveni col·lectiu o regulades pel Departament de Salut, ja que n'hi ha que són de competència de l'Estat.
L'oportunitat d'un metge de mantenir-se al sistema de salut sanitari de l'ICS o marxar fora continua sent molt més elevat. Un metge fora de Catalunya i fora del territori de l'Estat espanyol cobrarà fins a 4 vegades més del que està cobrant a Catalunya i no farà guàrdies de 24 hores, que aquí es continuen mantenint guàrdies de 24 hores, fins i tot pels metges.
El preacord del tercer conveni col·lectiu de l'ICS es va signar el 22 de novembre. Ho van fer tots els sindicats, que hi tenen representació menys un. UGT, Metges de Catalunya, Comissions Obreres i SATSE el van subscriure, però CATACAC CTS no ho va fer i ara és un dels que convoquen la vaga.
DAIFE, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. DAIFE és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes, tornem a la Garrotxa per parlar de cultura, ja que Olot ha programat més d'un centenar de propostes culturals per als pròxims 6 mesos. Hi haurà espectacles teatrals i de nova creació, actuacions musicals amb grans noms a l'escena catalana i també es podran veure les obres de l'artista olotí Quim Domena en diferents espais de la ciutat. Les entrades per al públic general es podran comprar a partir del proper dilluns. Ens dona més detalls, l'Aniol Puigvert.
Olot Cultura ja ha fet públic tot el full de ruta cultural que hi haurà a la ciutat després de les festes de Nadal. En total són més d'un centenar d'activitats molt diverses entre elles i que estan enfocades a diferents públics. Enguany el teatre clàssic i la nova creació agafaran protagonisme amb un referent literari català com la Plaça del Diamant de Mercè Rodoreda, dirigida per Carlota Subirós i que arribarà a Olot el pròxim 8 de març amb motiu del Dia de la Dona. La responsable d'Arts Escèniques d'Olot Cultura, Tena Busquets, destaca alguna de les obres que es podran veure.
La Coralinta, la Serventa Amorosa, que és una producció de la Perla, d'aquestes produccions precioses a les que ens tenen acostumats, i en aquest cas doncs, és un Goldoni que és com molt festiu, molt alegre, amb molt d'humor. I també tindrem creació més contemporània. Una és una obra de caire més filosòfic, La Disputa, que està protagonitzada per en Josep Maria Flotats.
Per aquest pròxim semestre a l'any, el circ i la dansa també estaran presents als escenaris d'Olot. Hi haurà actuacions com Winter de Mailaica o Odissea de la companyia Crea Dance i Maria Rovira, entre d'altres. En l'apartat musical també es podran escoltar grans noms com Clara Gispert, Momi Maica, Marc Parrot i molts més. Ho explica el responsable de la programació musical d'Olot Cultura, Jordi Serrat.
Tindrem també una sèrie de noms coneguts. Tindrem en Marc Parrot, que ens farà una revisió dels seus 30 anys de carrera. Tindrem a Crim, tindrem en Dani Nelo presentant un format trio amb un òrgan bastant impressionant, per tant també és una posada en escena molt xula.
Els olotins i olotines també podran gaudir d'activitats culturals a la biblioteca o la programació LAP amb propostes més arriscades i alternatives. Des de la cultura destaca l'univers Quim Domena, una ocasió que permetrà a la gent endinsar-se en les obres de l'artista olotí. Estarà present als museus d'Olot d'abril a agost amb 4 exposicions paral·leles com Sants, l'Hospici Valla, La Càrrega, Exercici Plàstic entorn d'una imatge i arxiu portàtil. El mateix Quim Domena diu que li fa especial il·lusió estar a la programació de la ciutat.
Bueno, em fa molta il·lusió el fet aquest de poder escampar, això ensenyar el que estàs fent a casa teva. D'exposicions en faig bastantes. Des del 2011, l'última vegada que vaig exposar aquí a Olot, n'he fet moltes en altres llocs, però sempre tens aquesta cosa d'ensenyar amb la gent que coneixes.
Segons el regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana, és important seguir apostant pel talent garrotxí.
De nous artistes olotins o de gent amb molta trajectòria i que es mereix que també els programem i els tinguem en compte, des de la Carlota González, en Mimó Maima, fins a la Mercè Borràs, òbviament en Quim Domena, en Rafael Griera, en Boix, molta gent d'artistes de la Garrotxa, que la seva qualitat es mereixen que els programem i que els tinguem en compte.
Les entrades per al públic general es podran adquirir a partir del pròxim dilluns. Tot i això, durant aquesta setmana ja es pot comprar el paquet butaca amb un 30% de descompte i també s'obrirà la venda preferentment als membres de la Societat Anònima.
Seguim parlant de l'àmbit cultural, en aquest cas de l'àmbit artístic, perquè els alumnes de l'Escola d'Art d'Olot atrapen una estrella. Aquest muntatge forma part del circuit de pessebres que organitza Olot Cultura. Es pot veure als claustres del Carme. La instal·lació es titula Hem atrapat una estrella i esperen així encomanar l'experiència nadalenc a tots els visitants. Pere Obac.
Els alumnes de segon curs del cicle formatiu de grau superior de decoració i de segon curs del cicle formatiu de grau superior d'escultura aplicada a l'espectacle de l'Escola d'Art d'Olot han atrapat una estrella al claustre del Carme. Per fer-ho, els creadors han utilitzat unes cintes platejades que reflecteixen uns llums situats al terra i provoquen un efecte òptic amb el qual sembla que l'estrella estigui en moviment. Dos dels alumnes que hi han treballat són Lucas Medina i Júlia Massó, i un dels tutors responsables de la instal·lació ha estat Xavier Moliner.
Primerament vam haver de tenir una idea individual i a partir d'aquesta els professors ens van ajuntar amb una parella en la qual teníem una relació en els projectes i després d'aquí, doncs, entre totes les idees de cada parella va sortir una guanyadora, que és la que esteu veient, però aquesta ha estat una mica modificada pels professors i per l'opinió grupal i després doncs, l'hem anat executant.
En aquest cas hem utilitzat unes cintes que són de color gris. Al principi van començar per un altre color daurat però i més gruixudes, però no ens van acabar d'agradar. Llavors ens vam donar compte que aquestes cintes, com són platejades, reflexen. I bueno, amb el terra aquest blau que estem posant també farà un efecte molt guapo.
La proposta de nit l'hem treballat bastant, d'una manera bastant seriosa, podríem dir, perquè no es tracta només d'il·luminar, de posar uns focus i posar llum, sinó que l'hem desenvolupat per tal de que tingui dinamisme, no? És una il·luminació que es mou, que el que fa és que totes aquestes cintes que es veuen totes de cop, les vas descobrint i a més es juga amb l'efecte d'ombres que hi ha al perímetre del claustre.
El muntatge Hem atrapat una estrella és una instal·lació que forma part del circuit de pessebres que organitza Olot Cultura cada any. Moliner explica que ells no pretenen representar un pessebre tradicional, asseguren que ja hi ha altres muntatges a la ciutat que ho fan, sinó que volen representar una imatge típica de Nadal amb aquesta instal·lació.
Inicialment era un pessebre, ara ja no en diem pessebre, en diem el muntatge de Nadal, el pessebre de la ciutat es fa a l'hospici, i nosaltres fem una interpretació més contemporània del que seria, doncs, una imatge del Nadal, no?, a gran escala, no?, fer una intervenció aquí al claustre de l'escola, que és el nostre pati, el nostre espai, el que ens coneixem i en el qual ens desenvolupem correctament.
Moliner assegura que pels alumnes de l'Escola d'Art d'Olot el fet de poder participar en muntatges reals els suposa una experiència fantàstica, ja que així tenen l'oportunitat de traslladar la feina més enllà de les aules i els papers, i també d'enfrontar-se als problemes reals que es podrien trobar en un futur. La instal·lació Hem atrapat una estrella es podrà veure al claustre del Carme de dimarts a diumenge, així com els dilluns 25 de desembre i 1 de gener, de 6:15 a 9:15 del vespre, i estarà disponible fins al dia 7 de gener de l'any vinent.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis el moment al detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Els alumnes de l'Escola de Campaners Llorenç Llongarriu de Joanetes participen en els tocs dels drets humans que cada 10 de desembre es duen a terme arreu del món. A la Garrotxa han repicat les campanes a tres campanars de manera simultània. Aquesta acció s'ha realitzat en un moment en què coincideixen diversos conflictes bèl·lics arreu del planeta Terra. Gerard Puigdemont.
Els alumnes de l'Escola de Campaners Llorenç Llongarriu de Joanetes van posar en pràctica aquest diumenge algunes de les coses apreses en les darreres setmanes. Ho van fer al campanar de l'església de Sant Esteve d'Olot. Els alumnes fins i tot van elaborar un toc que ells mateixos s'han inventat per l'ocasió. Tot ho van fer en el marc dels tocs de campanes pels drets humans que cada 10 de desembre es du a terme arreu del món. En parla Roser Saurí, alumna de l'Escola de Campaners Llorenç Llongarriu.
És un altre element més que ajuda a fer-ho valuós, no? Quan anem pel carrer sentim campanes, de vegades ens treu de les cabòries, no?, dels nostres pensaments, de vegades simplement perquè ens explica l'hora, però també és bonic, no?, que sigui per missatges com aquests, i si la gent ho pot saber, doncs està molt bé com un element de comunicació, el que deia en Xavier abans, de cohesió social també a la comunitat on vivim.
Els tocs manuals de campana, però, es van fer simultàniament a la nostra comarca a dos punts més. En parla Xavier Pallàs, director de l'Escola de Campaners Llorenç Llongarriu.
M'han acompanyat tres alumnes de l'Escola de Campaners que hem començat a la Vall d'en Bas, i de fet hi ha altres alumnes que estan tocant o han tocat des de campanars de la Garrotxa, com són a Sant Privat d'en Bas i el mateix campanar de Joanetes, que és on fem les classes.
Iniciatives com aquesta prenen encara més sentit en uns moments en què diverses zones del món pateixen les conseqüències de les guerres. Enguany era la 14a edició d'aquesta acció que va sorgir a Itàlia. Mentrestant, els alumnes de l'Escola de Campaners Llorenç Llongarriu continuen les classes a l'església de Sant Romà, de Joanetes i a Can Trona.
I abans dels esports parlem d'Òmnium Garrotxa, que ha presentat un llibre per celebrar els 50 anys de l'entitat. El llibre Les teves mans, a càrrec de Jordi Casas, recull les 5 dècades de l'associació a través dels protagonistes. Avui dia l'entitat compta amb més de 2.000 socis i la ferma voluntat de continuar amb el model que els ha portat a complir aquests 50 anys.
Òmnium Garrotxa ha celebrat l'últim acte de commemoració dels seus 50 anys amb la presentació del llibre A les teves mans. L'obra, escrita pel periodista Jordi Casas, relata els 50 anys d'història de l'entitat a la comarca.
Si hem d'explicar la història, doncs que siguin els seus protagonistes, i per tant la gent que ha estat a les 11 juntes que ha tingut l'entitat, reunim-s'hi, i els hi vaig demanar sobretot que, a part de que m'expliquessin coses que ells consideraven rellevants d'aquells anys, sobretot que em parlessin de sentiments, d'anècdotes, de sentiments associats al local o coses que ells havien fet.
Òmnium Garrotxa, des de la seva fundació, ha dedicat els seus esforços a la promoció de la llengua, la cultura i el país. A aquests eixos s'hi sumen els treballs de cohesió social que realitza l'entitat, una tasca que, segons l'actual presidenta de l'entitat, Glòria Bassets, és imprescindible.
Molts dels projectes que ara tiren davant Òmnium Garrotxa i Òmnium a nivell nacional són projectes
encara enfocats a la llengua, cert, perquè sabem tots que la situació no és precisament d'alegria, sinó que no estem a la UCI, però gairebé, i per tant encara treballem molt per llengua, però s'hi han afegit tota una sèrie de projectes molt enfocats a la cohesió social, al treballar amb les poblacions de gent nouvinguda, a treballar amb la gent més desfavorida, perquè sabem que si un país vols que estigui bé i vols que avanci, necessites que sigui un país on hi hagi justícia social.
En l'acte de presentació del llibre A les teves mans, s'ha fet un reconeixement als socis que han format part d'Òmnium Garrotxa durant els 50 anys de l'entitat.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimarts, encara protagonitzada per l'europeu femení d'hoquei patins que s'ha celebrat aquesta darrera setmana a casa nostra, i on, ja amb xifres sobre la taula, més de 5.000 persones hi van passar-hi durant tota la setmana al Pavelló d'Esports. El regidor precisament d'Esports, Aniol Sellabona, ha destacat que representants de la Federació Espanyola de Patinatge l'hagin definit com l'europeu femení més ben organitzat dels últims temps. També ha assegurat que la setmana de l'esport femení ha vingut per quedar-se i que la intenció és que s'ubiqui a principis de desembre. Guillem Guardiola.
Les xifres d'assistència parlen per si soles. Més de 5.000 persones, com a mínim, s'han reunit aquesta última setmana al Pavelló d'Esports per presenciar l'Europeu Femení d'Hoquei Patins. Amb la ressaca emocional d'haver organitzat el primer campionat continental de la història de la ciutat, el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona, reconeix que les dades són sorprenents.
Però ha passat de les 5.000 persones que ens han visitat al pavelló, i per tant jo crec que amb aquests dos plens absolut que doncs ja t'aporta que divendres i dissabte hi ha unes 2.000 persones, penso que està molt i molt bé doncs, que 3.000 persones hagin passat durant els altres dies per les instal·lacions de la Josep Jou.
El cert és que, deixant a banda les xifres, les sensacions de l'organització han estat molt bones. Amb l'ajuda altruista de l'hoquei Olot i la tasca de la Federació Espanyola de Patinatge, Sellabona confessa que, fins i tot, representants d'instàncies europees d'hoquei patins han definit aquest europeu femení com el més ben organitzat de tots.
Bé, doncs, durant aquest cap de setmana sí que diverses persones de l'organització, que n'han vist molt, alguns exrepresentants fins i tot d'instàncies europees vinculades a l'hoquei, el que sí que ens van manifestar, ens van traslladar, és que segons el seu punt de vista i segons el seu parell, que n'havien viscut i vist uns quants, doncs aquest era, per ells, el millor europeu d'hoquei femení que s'havia organitzat fins a dia d'avui.
L'europeu femení d'hoquei patins ha traspassat la frontera purament competitiva i ha servit per començar a dibuixar la primera setmana de l'esport femení. En aquest sentit, el regidor d'Esports, Aniol Sellabona, assegura que la iniciativa continuarà.
Que l'any que ve, doncs aquest any hi havia el tenis taula, hi havia el bàsquet, hi havia l'hoquei, doncs l'any que ve hi poguéssim sumar disciplines esportives que aquest any, i ho sabem, perquè vam demanar un esforç molt important a poques setmanes de començar l'europeu, i per tant amb molt poc marge, amb unes dates molt complicades, però esperem que ara, amb més temps, puguem doncs, també encomanar i engrescar més clubs de la ciutat que hi participin.
Amb un balanç molt positiu, Sellabona toca fusta i admet que la ciutat encara no està preparada per acollir qualsevol esdeveniment esportiu, però considera que l'europeu femení ha servit per trencar barreres i marcar un canvi de paradigma a la ciutat.
I d'hoquei patins passem a parlar de voleibol, perquè el club Volei Olot pateix la falta d'àrbitres aquesta temporada. El director esportiu del club, Marc Busquets, ho atribueix al gran augment del nombre de partits que juguen cada cap de setmana. El número d'enfrontaments ha crescut fins a un 30% aquest curs.
El vòlei ha crescut molt i no hi ha àrbitres suficients. Aquesta és la clara premissa de la situació actual del vòlei a casa nostra. L'auge d'aquest esport durant els darrers anys ha provocat, sense anar més lluny, l'ajornament de 5 partits en 2 caps de setmana aquest mateix curs. Segons el director esportiu del Club Vòlei Olot, Marc Busquets, les causes són clares.
Sí, des de aquestes dues últimes temporades, com comentava, el vòlei ha sofert un boom a nivell espanyol, però sobretot a nivell català. O sigui, el nivell de partits ha augmentat un 30-40%. Llavors això ha fet que, tant a nivell d'horaris, de caps de setmana, la gent comença a jugar molt els diumenges a la tarda, quan no era habitual, i també ens trobem, sobretot a comarques, doncs, que la falta d'àrbitres és constant.
Davant la urgent necessitat de cobrir el creixent nombre de partits que juguen cada cap de setmana, la Federació Catalana de Vòlei ha intensificat els cursos d'arbitratge. De fet, el Club Vòlei Olot en va acollir un el passat setembre, d'on van sortir una desena d'àrbitres. El director esportiu de l'Olot, Marc Busquets, admet que des del club s'anima els joves a aprovar aquests cursos, però no és fàcil.
Tothom està intentant remar, els clubs ens posem d'acord, arbitrem amb col·laboradors, intentem que mai els partits quedin ajornats, però sí que és veritat que les primeres divisions o equips ja més grans, doncs, si no hi ha un àrbitre oficial, la majoria de clubs optem per no jugar-ho. I és veritat que jo vaig animar els joves del club a que fessin el curs, que aprofitessin que fèiem la part pràctica aquí a Olot, perquè és una feina que es pot lligar els caps de setmana, segons la seva pròpia disponibilitat, no han de deixar de fer esport per això.
El Club Vòlei Olot confia que el número de partits ajornats o posposats a causa de la falta d'àrbitres disminueixi i que cada vegada es formin més col·legiats.
Doncs amb voleibol tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimarts 12 de desembre de 2023. Més informació, com sempre, al portal web de notícies garrotxadigital.cat i a les seves xarxes socials, a Twitter, Facebook i a Instagram. Els serveis informatius de Ràdio Olot tornem, com sempre, a partir de les 3 amb els butlletins informatius habituals d'aquesta casa. Que acabin de passar un molt bon dimarts i no es connectin de l'antena de Ràdio Olot. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.